Juan Cardà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ens ha passat l'estiu.
Bueno, encara no formalment, però ahir estem ja finalitzant les vacances.
Bueno, aunque em deies, Juan, que tu en dos dies te'n vas, no? A parlar de la teua especialitat.
Sí, bueno, tinc programat este proper dissabte i gràcies a una invitació que me fa a l'Escola d'Enginyers Militars de Colòmbia, sí, de les Forces Armades,
sí,
de Colòmbia,
sí,
per a un congrés que organitzen i volen que faci la conferència inaugural. En el congrés, que va en base a materials, i en el cas que jo parlaré, la meva especialitat va ser parlar de materials per a l'energia, els fotovoltaics i materials per a defensa i seguretat.
Parlàvem que ahir va faltar un científic de molt alt nivell, com és el catedràtic Miguel Ángel Alario Franco, de la Universitat Complutense de Madrid. Tenia 82 anys i va ser per un infart. Un exemple a seguir, Juan, un gran científic.
Per nosaltres ha significat molt. El professor Miguel Ángel Alario ha sigut una gran referència pel món científic espanyol i en particular a la nostra especialitat, ja que ell és el que va marcar un punt d'inflexió de la química inorgànica,
sí,
quan tot anava molt dirigit a una química inorgànica en, que parlem nosaltres, en dissolució, en líquids.
Sí.
I es comença a ressorgir, estem parlant en els anys de les dècades 70 i 80 del segle passat, eh? I ell és el que va fer un impuls de transformació a estudiar els materials baix el punt de vista dels sòlids, del que considerem un material, per exemple, ceràmic, no? I a partir de lo que és l'estudi estructural que coneixem d'ells, obtindrem propietats novedoses en aquests materials.
La superconductivitat, per exemple, parlem del funcionament del tren bala. És que, clar, jo no sé com lligar tot això, com lligar tot este fil perquè la gent entenga. La química de l'estat sòlid, és a dir,
de una manera més o menys ordenada, alguna de les presentacions que fem ha comentat que els materials són defectuosos, si te'n recordes, i causava un poquet de gràcia el tema, en el sentit de dir, bueno, defectes, per què? Pues perquè al món real, que és a pressió i temperatura ambient, pues presenten defectes els àtoms, i baixem una escala tan íntima de la matèria, estan vibrant ahí en posicions atòmiques a partir de quan els calentem per damunt dels 0 graus absoluts, és a dir, a menys 273 graus centígraus, a 0 graus Kelvin, que diem. A partir d'ahir, tota aquesta energia extra que recibeixen ells estan vibrant, i això és un defecte. Per això diem que els materials de per si són defectuosos, igual que parlem de les persones, no?, que són defectuoses, l'ideal no existís. Entonces, baix aquest punt de vista és una oportunitat perquè podem modular noves propietats, tot el que se deriva, propietats elèctriques, magnètiques, òptiques, etc. Tot se deriva d'aquests defectes que, per sort, presenten materials. Jo sempre dic, quan agarrem un cristal de rubí, que és una joia, un metal preciós, no?, roig, intens, bé, el punt de vista químic, no deixa de ser un òxid d'alumini, i aquest mateix material se gasta tonellades en la indústria ceràmica, no? Tu imagina que gastarem tonellades de rubis, i això és una locura. Però simplement és una xicoteta contaminació que porta l'òxid d'alumini de crom, i això és un defecte. Però aquest defecte fa que se transforme aquest òxid d'alumini, que és un material vulgar, ràpidament en un material preciós, però no sol és per al tema de la joieria, sinó té aplicacions òptiques molt interessants. Poden desenvolupar, jo què sé, per exemple, el tema d'una radiació làser. Es podem desenvolupar en aquests materials. Imagina't si canvien les coses només per una xicoteta contaminació que té el material. És un món que ens impressiona, que ens és molt atractiu, i ahir el professor, tornant a la figura, el professor Hilario Franco va tindre molt en que veure en tot el nivell de l'estat espanyol, pues, a tots els grups d'investigació, resaltar la importància que és l'estudi dels materials, el que diem, veia el paradigma d'estudiar la seva estructura, la seva microestructura, els processos de síntesi i derivar d'ells propietats novedoses. Un dels camps d'ell ha sigut els materials magnètics, a través de ferrites, i altres que avui en dia s'utilitzen en els ordenadors. Aquests ordenadors que tens davant estan funcionant gràcies a aquest material, que també és un material ceràmic. I els superconductors, pues, ha sigut un dels camps que ell també ha donat molt impuls. Comentar que la superconductivitat és un tema que naix molt antic ja, en el segle passat, a principis, l'any 1911, un físic holandès, li seria Onnes, va descobrir que el mercuri, quan baixava la temperatura dels 0 graus absoluts, a menys 273 graus centígraus, pues manifestava aquest fenomen de superconductivitat. A grosso modo, què significa això? Que podem transportar l'electricitat sense que n'hi hagi ninguna pèrdua. Si la transportem com ara en el cobre, en cables de cobre,
sí,
ahí sofrís una pèrdua d'energia. No? Uh-huh. Això se manifesta en forma de calor, que se calenta en els materials. En la superconductivitat, la corrent elèctrica circula sense tindre ningú rozament. I això és una efectivitat extraordinària. El problema de la superconductivitat, pues, que s'obtenia només en els metalls, que són els que se van iniciar, com el mercuri, l'exemple que vigava, se va estancar aquests que tenien que gelar, fa que ho entenguem, tenien que congelar-los a aquesta temperatura pròxima als 0 graus absoluts. Això, el món real, menys 273 graus, és molt complicat d'obtindre-ho. Faig un parèntesis així, només a través del gas helio som capaços d'aproximar-nos a aquestes temperatures tan baixetes, però resulta que el gas helio, que antes el gastàvem en els globos, no? Que te'n recordes? Que s'inflaven de gas helio perquè flotaren en l'aire, no? Que és molt lleuger. Però resulta que així en la Terra tenim poc de gas helio. En el Sol n'hi ha muntó, però en la Terra n'hi tinc molt poquet. I aquest gas helio s'està utilitzant justament per a refredar equipos, per exemple, els equipos de ressonància magnètica nuclear que n'hi ha en els hospitals, etc. Tot això s'ha estat utilitzant el gas helio quan requerim temperatures extraordinàriament
però
molt baixes.
Però és finito el però gas helio.
Però n'hi tinc molt poquet. I ara ja se controla més això de malgastar-lo, perquè un camí s'evapora i aquest gas, la nostra atmosfera impedís que ens entri un altre gas a dins, a l'atmosfera de la Terra. Per tant, és complicat i n'hi ha que optimitzar-lo. Bé, dit això, sí que gràcies a les investigacions que s'han donat a terme en el segle passat i ja en el present, va haver un salt tecnològic quan se descobrís que efectivament el que deia el professor Hilario, a través dels materials que tenen aquestes possibilitats de ser modulats a través dels seus defectes cristal·lins a escala molt xicoteta, molt íntima, que diríem, pues, gràcies a això podem modular propietats novedors. Entre elles podien també manifestar un fenomen de superconductivitat. El primer superconductor que se denominen d'alta temperatura, és a dir, en vez de baixa, pugem a temperatures més reals del món nostre, aproximant-nos al nostre món real, va ser un material ceràmic que se deia que era a base d'òxid de itri, òxid de bari i òxid de cobre, el ibacuo, que diuen. Entonces ha hagut una carrera des d'entonces a veure si podem anar pujant, perquè imagina't que aquesta energia la puguem gastar a valors pròxims de les qüestions ambientals, doncs ens permetria optimitzar moltes coses, la conducció elèctrica i les pèrdues. Saps que les ciutats tenen transformadors de la llum als punts de consum, no? Dins del poble inclús, a vegades que estan els transformadors d'alta tensió a baixa. Per què? Pues precisament per a minimitzar les pèrdues energètiques. Entonces, on la produïm, que sempre està lluny del puesto de consum, la elevem a alta tensió i la manifestem així en alta tensió perquè la pèrdua sigui mínima, i quan la consumim la tornem a baixar a la tensió nominal que necessitem. Per això se justifica es transforma.
Però
imagina't que no farien falta si poguem treballar en elements conductors elèctrics, però que foren d'aquesta naturalesa de superconductors, que diem, no faria falta fer totes aquestes coses, ni de pujar-les a tensions per després baixar-les, i per supost aquestes pèrdues. La gent té la idea, perquè és més popular, el coneixement del fenomen de superconductivitat com algo molt lluny d'ells, salvo que els ciutadans japonesos, que ja tenen una cultura d'utilitzar el tren bala. I se tren bala se basa en uns carrils que estan configurats en un element superconductor. I això què significa? Que el tren està levitant, és a dir, no té ningú rozament les rodes del tren en les vies del carril. Això fa que aquest tren alcance velocitats realment extraordinàries, no? Però, a part d'aquest fet, que popularment dic és més conegut en aquesta tecnologia, però també està en el camp sanitari, com comentàvem. Un dia, quan anem a fer-nos una ressonància magnètica nuclear, un RMN, que diem, fem la ressonància i aquest equip funciona gràcies al superconductor que té dins. O sigui, l'equip funciona per un superconductor. I el tema que te dia, en vez de gastar l'heli, ara estem gastant en gas com el nitrogen, és perquè la temperatura de treball ha pujat. No és que sigui una temperatura com la sigui l'ambient, que podem estar avui entre 25 a quasi 30 graus, sinó
sí,
que...
25-28
graus, sinó que està treballant amb menys 60, menys 70, que és el rècord, diem, que s'ha pogut aconseguir que treballi un superconductor, avui en dia, ceràmic, gràcies a la ceràmica. I això és un fet positiu, no? De que bé comprenguem el que sempre estem divulgant en este mig, no? Gràcies a Ràdio Villarreal, de que els materials ceràmics fan més coses que només ser el revestiment sobre una paret, sinó que tenen propietats extremadament interessants i que tenen uns beneficis que inclús en el camp de la salut, no?
Quan parlem de la funció de la ceràmica, des de, perquè clar, en este cas, Juan, tu estàs molt posat, però ja fa molt de temps que se li està traient molt de partit a este material. Jo no sé si la gent és prou conscient d'això.
Bueno, hem ficat diversos exemples, no? També vam parlar que el tema de la vacuna, no sé si te'n recordes, vam estar parlant un dia del Covid, i que les vacunes se van traure d'una manera molt ràpida, però es feia falta un contenedor que aguantara temperatures molt baixes i se va desenvolupar un tipus de vidre.
Sí, l'aplicació, en aquest cas, a la sanitat, també l'han tractada així. Mm-hmm. Per allò de clar, nosaltres tenim així fàbriques, les fàbriques que tenim de la ceràmica, el que fan és taulellet i fan revestiments, però... Fins a quin punt nosaltres també no som pioners a l'hora de... Clar, dins de la càtedra ceràmica, quantes coses està avançant en aquest sentit?
Claro, hem comentat que aquesta ceràmica pot fer també aquest efecte fotovoltaic, integrant-lo en els elements constructius. Aquesta ceràmica pot ser a la vegada com una central solar, no? Tota la pell de l'edifici revestit per la ceràmica en el benefici, que lamentablement, i no li s'ha tret, jo crec, massa el tema, després de la desgràcia tan lamentable que va haver en València, en l'edifici que se va cremar en un temps rècord, que no va donar espai perquè la gent poguera evacuar-lo, i molt lamentablement van haver víctimes, però si aquest material s'hauria pogut revestir en una ceràmica, la ceràmica té una importància principal, que és que és ignòfuga i a més és molt refractària, no? Per almenys donar marge a que tal vegada donaran més temps per evacuar, no? Són possibilitats.
Sí, sobretot es posarà en valor el que és este material, però a voltes penses que els mercats manen, no?
Efectivament,
davant d'això.
Efectivament. I jo he estat, també, profite, he estat en el començament de l'estiu una setmana també en Turquia, no? Visitant una empresa, me van convidar ells, una empresa, anem a dir, tipo la nostra porcelanosa, la nostra referència, que és el grup Kale, se diu. Ells celebraven el 67 aniversari i en aquestes celebracions van invitar el ministre d'Indústria d'ells i a rectors, universitats i tal, i entre altres me van invitar a mi també. Bueno, pues esta indústria presentava ja laminats ceràmics de 3 metres de longitud en 3 mil·límetres d'espessor flexibles. Davant del ministre el van agarrar i el van plegar com un llaç. Tu imagina que agarrem este paper, els que m'ho estan sentint a millor se ho imaginen, este folio que
no, no, com un llaç, és a dir,
i doblar-lo així,
sí, sí,
com un llaç. Ahí tinc les fotos, t'ensenyar-les. Era algo increïble i no se trenca. Una ceràmica flexible. Tu imagina't que aquesta ceràmica la podem acoplar en molts elements dins de la, de lo que és la vivenda, no sols en l'exterior,
se poden, efectivament, revestir. És a dir, estem parlant de fer, de revestir una cadira, estem parlant de tindre una
taula,
utilitat.
Un banc.
I en Espanya, a quin nivell es trobem en aquests moments?
Nosaltres tenim aquestes capacitats també. Nosaltres tenim empreses suficientment capacitades, perquè en tot el que és aquesta tecnologia de producció, nosaltres hem anat molt més avançats, i el que hem de fer és allò que parlàvem, a millor no fer tants metres i a millor fer més innovació i més qualitat en
sí,
el
al
tema,
final,
me referís, més funcionalitat.
En Espanya, és dir,
qualitat la fem.
Tenim suficient matèria prima?
A veure, el tema de lo que són matèries primeres és algo que no mos sobra massa, a pesar de que l'argila és algun element tan comú per a les qualitats que se busquen, que sigui, per exemple, que sigui una argila blanca, que tinga poc contingut de ferro, que tinga uns components específics que li determinen aquestes característiques tan bones que té la ceràmica espanyola, pues, lamentablement mos sortia molt d'Ucrània, en argiles que són, diem, de tipus caolinítiques, d'allà d'Ucrània, i que per al tema dels conflictes allò se va tancar i hem estat un poquet patint aquest tema. No mos sobra. El tema de lo que és un altre element que diem són els feldespats, que actuen com uns fundents, que tenen les característiques específiques, que era el feldespat eminentment sòdic, tampoc els teníem. I si fer el despatx es tenien que comprar-los a l'estranger, principalment també en Turquia el compràvem. Per tant, som un poc dependents en tres elements, no? Tenim la dependència. Una, l'escassez que estem veient de l'aigua, que és un greu problema. El tema energètic, que també estem ahí comprant aquesta energia, el gas, i el tema de les matèries primes. Són tres components realment crítics.
I d'aquestes tres, podríem utilitzar el que és la ceràmica, però no dependre d'elles, per exemple, l'energia. La podríem estar fent revestint, per exemple, un edifici.
Efectivament, un percentatge d'energia se pot traure d'aquestes energies alternatives, que diem, solar, eòlica, en general, tot el que és l'electrificació del sector.
I l'optimització d'aquesta energia per el que fos la ceràmica, el conductor.
Efectivament. T'ho imagina't que, hipotèticament, ja ho vam plantejar en la indústria, de, si jo totes les línies de transport d'establellers
claro,
foren superconductors,
claro,
que estem parlant de la superconductivitat, imagina't que no hi hauria ningú rosament en línia, per tant les baixes pràcticament desapareixerien. El problema és un altre, és dir, el cost de tindre que ficar aquesta línia i damunt...
Però seria aquesta primera inversió.
Sí, sí.
Al final hem de ser lo suficientment competitius, sostenibles.
Exacte, i a més buscar valoritzar el producte que nosaltres fem.
Claro, però tot això, tenim que pensar també que perquè això siga real, la investigació té que estar.
Efectivament. No, hi estem. El tema, per això aquest exemple que estem avui tocant a raïs de fer-li este xicotet d'homenatge al professor Miguel Ángel Alario, està el tema de que els materials en si ens poden donar moltes prestacions. I està parlant també de ficar-li capes fotocatalítiques, és a dir, que a més aquest material podem utilitzar-lo per a higienitzar més centres hospitalaris, on ens trobem casos de patologies per fongs, per temes de microbis, etc., que els podem nosaltres controlar-los a Xina,
sí,
en
perquè,
ceràmica.
Una causa altíssima de morts en intervencions quirúrgiques és per culpa de les bactèries en els quiròfans. Era algo que també s'erradicaria.
Doncs podem parlar també de ceràmiques d'aplicacions fotocatalítiques per molts camps. Este que estem parlant ara de la salut, però també de depuració d'aigües, ja que estem comentant el tema crític que ens estem ficant en el
la reutilització
hídric, la reutilització i poder-la depurar a través de processos fotocatalítics. Tu imagina't aquests mateixos taulellets que en aquesta superfície funcionalitzar, que actuaran com un catalitzador per eliminar no són els elements patògenos, sinó també totes aquelles impureses que ens poden perjudicar. Fija't, aprofitant el que diem de Colòmbia, i ja que vaig a parlar en les Forces Armades, un dels exemples que anava a ficar, ells, quan fan expedicions a zones selvàtiques, ells van en cantimplores i l'aigua se l'agarren de zones fluvials, de rius, pantanos d'allí, però clar, són susceptibles d'estar contaminades pel tema de microbis, però també per temes de mercuri. N'hi ha molta qüestió il·legal en l'explotació de l'or, i per extraure l'or il·legalment tiren mercuri per extraure'l, i si mercuri contamina, pues bueno, una de les idees era ficar aquests elements fotocatalítics que permetisquen ells in situ filtrar i saugui i depurar-la i poder-la consumir-la en seguretat. És una de les xarrades que tinc que parlar-vos d'ells, d'aplicacions dels materials.
Pues, Juan, queden 3 minutets. Si tenim que afegir.
Sí, jo només volia afegir, pues, ja que hemos començat parlant del professor Miguel Ángel Alario, comentar que aquest home ha sigut acadèmic, que ha tingut molts premis, i entre ells el premi Jaume I d'Investigació Bàsica, i que, a més, va participar, va estar en el nostre poble, vam tindre l'oportunitat i el gust de tindre'l en unes jornades que vam iniciar ara fa 10 anys. Em recordo que un any celebrem el 10 aniversari de la càtedra, de la Fira d'Estaca. Pues bueno, el vam convidar per una reunió franco-espanyola de la química i la física de l'estat sòlid. I ell va ser el que va donar la conferència inaugural. En aquesta presentació, que la va fer el professor Fernando Latre, també desaparegut fa un parell d'anys, crec recordar, lamentablement, pues, diu, estem davant d'una personalitat científica que té molts punts de ser un pròxim premi Nobel per totes les aportacions que ha fet al tema de desenvolupament dels materials, la química, el que diem la química dels materials, o la química i la ciència dels materials en general, no? Que ha sigut un honor tindre'l. Això va ser, per ahir tenia les fetges, en abril,
en abril del 2014,
on vam celebrar aquesta octava reunió en l'encontre franco-espanyol, molta participació científica de francesos i espanyols, i tindré l'honor d'haver-lo invitat al professor Alario i ell vindrà així amb nosaltres.
Tindrà la deferència.
I la deferència, no? Me unia una relació també d'amistat, hem coincidit en prou events. L'últim va ser, no vam coincidir, va ser ara en el passat mes de juny, en la reunió de la química d'estat sòlid que va haver en la Corunya. Ell va estar. Jo no vaig poder anar perquè me coincidia una altra reunió en Saragossa, que me van invitar, i no vam coincidir allí. Però vull dir que aquest home ha estat ahir fins a l'últim moment. Inesperadament un infart pues, ha fet que se morguera, a pesar de ser 82 anys, vull dir que era una persona que no ha parat. I si me queda un minut, pues, sí. Diria lo de recordar de que ara que tornarem d'aquestes vacacions, parlarem un poquet de la Fira Destaca, que és el que toca aquest any.
El
10 aniversari. Tenim que anar treballant-la un poquet i tenim que cuidar-la perquè aquesta fira no sigui només 10 anys, sinó que siguin moltíssim més, no?, de futur.
De fet, s'ha convertit en una fira itinerant, és a dir, la Fira Destaca de Vila-real també és la Fira Destaca en ruta.
Efectivament.
És a dir, també n'hi ha altres poblacions importants que ens han cridat per a que la feren allí a la seva població. Juan Cardà, moltes gràcies per haver estat ací, haver-nos i haver compartit amb nosaltres totes aquestes coses i, des de luego, haver posat en valor la figura d'esta persona que se n'ha anat, d'este gran científic que se n'ha anat i que deixa tot aquest llegat que deixa per a futures generacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que ja no creix la gent que tomes pastilles.